Bon dia. Un dissabte més arriba a les vostres cases la finestra. Una finestra plena de continguts que aniran prenent forma al llarg del matí d'avui. Per començar, un servidor us aproparà al món de la salut, amb l'espai que tots ja us deu sonar una mica, el Fem Salut. Més endavant, entra per la finestra Aire Fresc, que ens porten la Rosa Gairal i la Montse Rofes, amb un programa que pot escoltar tothom, però que va dirigit de forma especial a les mestresses de casa. Es diu La Mestressa Dia a Dia, i creiem que no podeu deixar d'escoltar-lo. Després d'aquest nou espai, torna la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors, amb el Va de Llibres, i ja per acabar, els temes de psicologia que ens apropararan, com sempre, Joan Cubells i la Montse Rofes. Esperem, doncs, que els espais que us hem preparat siguin del vostre interès. Bon dia i bona hora. Una temporada més, i ja és la quarta, iniciem un nou cicle del nostre espai Fem Salut. I després de la parada estival comencem amb més empenta que mai i desitjosos de poder arribar a les vostres llars per donar-vos alguns consells per mirar de que porteu una vida més saludable. En el programa d'avui parlarem de tres temes. Per començar, tornarem a tenir al nostre espai a la Rosalia Bonfill, infermera, com sabeu, de la nostra àrea bàsica, que ens parlarà extensament d'una plaga que any rere any arriba a les nostres escoles, els polls. Tot seguit, us recordarem què és la hipertensió i què podem fer per tenir-la sota control. I acabarem el nostre programa d'avui tot parlant d'un clàssic d'aquesta època, més freda de l'any, són els constipats i la grip. Esperem que tot plegat us ajudi a passar una estona ben agradable. Bé, bon dia. Estem a la Rosalia, aquí hem convidat aquí al nostre programa, perquè si recordeu, en programes anteriors, un programa que si no recordo malament vam fer al mes d'abril, vam estar parlant amb la Carme i amb la Rosalia del tema de salut i escola, i una de les coses que va sortir a comentari va ser a última hora que s'estava preparant un tríptic que anava dirigit a parlar sobre els polls, sobretot a les escoles. I hem cregut oportú que en el primer programa de la nova temporada parlar a Rosalia d'aquest tema, entre altres coses per un motiu, que és que corre el rumor, si més no, de que hi comencen a haver algun poll a la guarderia, en aquest cas, que és el lloc on coneixo jo. Bon dia, Rosalia.
Bon dia. A veure, en sense cap, em penso que no hi hem estat ni a l'estiu, però no ha sigut un cas tan exagerat com hi va haver doncs, l'any passat. Llavors, és lògic que al començar les escoles hi pugui haver algun cas. De totes maneres, en plan, per dir-ho així, epidèmia i exagerat, no m'ha arribat a les orelles. Fora de que s'han repartit a la guarderia, s'han començat a repartir aquests tríptics, perquè hi haurà hagut algun cas, que és el que vam recomanar, que si algú detectava algun cas, pues que ens ho comentessin, i llavors estem més alerta tots i anem prenent les mesures que són adequades. De moment, per córrer tothom no cal, però doncs estem alerta, exactament. I els pares, doncs, el mateix.
Pues una mica, per començar, si et sembla, per començar a parlar del tema, ens podries explicar una mica quin és el cicle vital dels polls? És a dir, per què podem atacar-los fent el que en acabat anirem anomenant, que són el tractament que s'ha de seguir, etcètera, etcètera?
Aviam, anys atràs es recorria només a aplicar els insecticides i els xampús i demés, però és una llàstima perquè s'ha arribat al punt de que aquests insectes s'estan fent resistents.
Una mica com el que passa amb els antibiòtics.
Exactament,
no?
Exactament igual. Tenen una capacitat d'adaptació als insecticides doncs, més gran de la que ens pensem, i llavors la gent feia els tractaments sense tenir en compte tot això, i ha arribat un punt pues, que actualment Sanitat, quasi que més que dins el que hem de fer, ens està insistint més en el que no hem de fer. I el que no hem de fer és fer tractaments indiscriminats quan corren veus de que hi ha polls. O sigui, s'ha de fer el tractament quan es detecta o quan se'ns recomani des de l'escola, i lògicament a l'escola estan assessorats pels sanitaris. Llavors, respecte als polls, tenim un gran avantatge, i és que els hi coneixem el seu cicle vital per destruir-los. Llavors és una mica allò com en una guerra, si coneixes l'enemic saps per on el pots atacar. Llavors, aquí parlarem de què són els polls. Pues són uns insectes molt petits que no tan sols tenen un cicle vital que coneixem perfectament, sinó que estan molt, com ho direm ara això, acomodats al seu hoste, que és la persona. Aquests polls viuen al cap, necessiten unes temperatures màximes i mínimes que a la que no es respecten pues, no tenen gaire vida, per dir-ho així. No suporten durant l'hivern, sobretot, si no tenen una temperatura ambient relativament alta, no suporten gaires hores fora del cap. Com a màxim poden viure unes 12 hores, sobretot a l'hivern. A l'estiu, o bé a l'hivern doncs, amb una habitació caldejada i amb una temperatura pues, que no és per davall dels 20 graus, pues, no aguanten gaire. En canvi, a l'estiu poden aguantar alguna més d'hores fora del cap. A l'hivern podem dir que si no es donen bones temperatures no viuen més d'unes 12 hores fora del cap.
Precisament és per això que no se sent parlar tant quan és en ple hivern, és a dir, temperatura hivernal, que gairebé és més difícil, no impossible, però més difícil que apareguin apareguin casos, diguéssim.
Però en aquest cas és quan és més fàcil controlar-los en aquest sentit, però és quan a nivell d'escoles s'ha d'anar més en cuidado, perquè els abrics acostumen a estar a una zona que també hi ha calefacció. Els nens pues, porten abrics, gorres i demés, o gorros, perdó, i se'ls posen tots generalment penjats un al costat de l'altre, és quan de l'un a l'altre poden passar amb les jaquetes, sobretot en nens petits, que són els casos en què és més fàcil passar de l'un a l'altre, perquè clar, juguen pues, saltant un pel damunt dels altres, a vegades al col·legi tenen moquetes, a casa hi ha alfombres, llavors en aquests llocs és on es poden quedar els polls
agafats
o passejant-se per allí unes hores sense estar al cabell dels nens. Però si estan al cap, per dir-ho d'una manera o altra, és com la seva terra. O sigui, és el seu habitacle, el seu espai vital. Us assombraríeu de veure com corren, pues, tu poses el dit a sobre dels cabells i penses que allí davall continua el poll i aixeques el dit i ja no hi és. O sigui, ni que tinguis els cabells apretats, hauries de veure en quina velocitat s'escapen. Vull dir, és el seu hàbitat.
Parlem una mica ara, que hem parlat una mica de l'hàbitat dels polls i de com es mouen. Què s'ha de fer quan apareixen polls a l'escola? Hem de deixar molt clar el que cal fer, sobretot que no és qüestió de rentar per prevenir, sinó que s'ha de fer quan les coses hi són, quan el problema hi és, no abans.
A veure, quan nosaltres trobem algun poll, bueno, nosaltres o els pares troben algun poll, el primer que han de tindre en compte és que el fet de que un nen hagi agafat un poll no implica que el nen vagi brut. Per un general, els polls s'estimen més una casa neta que una casa bruta. O sigui que dins de casa seva també s'hi poden triar en un lloc que estiguin nets i bé.
És més, abans comentàvem que hi ha persones que són més sensibles a agafar els polls i n'hi ha que no ho són tant, i no per qüestió de netedat, sinó per altres qüestions.
Per unes qüestions pues, del que en diem feromones, que són unes olors que nosaltres no detectem, però que els animals o els insectes s'hi detecten, i llavors pues, fa de mal dir, però la persona que alguna vegada ha arroplegat polls, quan senti anomenar que hi ha polls, pues, ha d'estar més alerta.
Té més números.
Ha d'estar més alerta, té més números per agafant que una persona que no n'ha agafat mai. Que no vol dir que sempre els hagi d'agafar aquesta persona o la que no n'hagi agafat mai tampoc n'agafarà mai, no. Però jo, quan alguna vegada he fet alguna xerrada o a l'institut o a nivell de nens a col·legis, pues sempre els dic, els que n'heu tingut sou els que en més facilitat sabeu que em podeu tornar a agafar i sou els que mos poden servir els sanitaris una mica com a de marcadors o alertes. O sigui que, en certa forma, ho agraïm que la gent sigui conscient de que ell ne pot agafar, tot i que en pot agafar tothom. I ja us dic, el fet de que això que diem que una persona tingui el cap net o no tingui el cap net o de més, pues no vol dir res. Ara, si una persona agafa aquests polls i no diu res a ningú, mentre els tingui i ell pel seu compte intenti eliminar-los, pues si no ho fa bé, ho pot anar escampant amb altres companys.
O sigui, per això és molt important que ho comuniqui a l'escola.
Que ho comuniqueu a l'escola o als sanitaris. No cal dir qui té els polls, però doncs
que n'hi ha,
sí. Els pobles que hem estat més al damunt, Capçanes i Guiamets, és que hasta fa una mica de gràcia i tot, perquè és que els nens arriben a escola com un que és una d'allò. Tinc polls, vull dir, no amagant-ho, sinó al contrari, com un que té una cosa especial. Vull dir, no cal anar xerrant qui és el que ho té, però hem de ser molt conscients de que el més important és no amagar-ho, no tindre-ho com una vergonya, perquè no ho és. Ja us dic, influeix això de les feromones i del demés.
Parlem una mica ara, si et sembla, del tractament. Hem parlat de que no s'ha de fer res, només estar alerta mentre no hi ha el perill,
sí.
Però si et sembla, ara, quan ja s'ha donat un cas en concret, pues, què ha de fer, què s'ha de fer amb el nen i amb la família, fins i tot, afectada?
A veure, el nen passarem, bueno, quan hi hagin casos, tant a nivell de l'escola, guarderies o d'allà en sigui, passarem uns tríptics que, si comencen a haver-hi massa casos, pues, a més els deixarem a farmàcies i a peluqueries, perquè és on doncs, es poden trobar a vegades els casos, que algú, sobretot quan no és època escolar, qui ho detecta són les peluqueres. Llavors, penseu que un cop se tingui el cas detectat, pues, s'ha de fer un tractament amb unes locions que porten permetrina, que les farmàcies ja saben el que són, en quin 30% ha d'anar la concentració.
Depenent en aquest cas de l'edat.
Depenent una mica de l'edat dels crios, això ho saben també a les farmàcies, però vaja, a partir de que els crios ja van a guarderia, ja es pot entrar amb aquests productes. Si el crio és molt petit, llavors si a cas ho pregunteu a nivell de pediatria, que us dirien doncs, si s'ha de rebaixar una mica el producte o com s'ha de fer. Llavors, el que s'ha de fer és impregnar el cap amb tot el cuir, el cabell i tot el que és el cuir cabellut, sobretot la zona del clatell i darrere les orelles, que és on es posen en més facilitat, i deixar-los de 2 a 4 hores o bé 30 minuts amb aquest producte. Nosaltres recomanem que si no
millor
porta molta pressa...
30 minuts si es tapa el cap, però
sí.
Millor 2 o 4 hores.
Exactament.
Que pot estar destapat llavors el cap,
sí.
Però actua més.
I inclús recomanem, quan se n'han trobat molts, o és una temporada que diem, cuidado, que no és que n'hi hagi algun cas, sinó que n'hi ha molts, curar-nos en salut i posar el nen al llit amb la loció aquesta, o sigui que estigui tota la nit. I després, l'endemà al dematí, fer el rentat amb un xampú que també porta aquesta mateixa composició. O sigui, primer la loció, 2-3 hores, o preferible tota la nit. I l'endemà al dematí, rentar amb aquest xampú. Nosaltres, quan hi ha aquest cas, recomanem que es faci cara al fi de setmana, perquè després de fer això, el que es recomana és esbandir, després de rentar el cabell, esbandir el cap amb aigua i vinagre. 2 parts d'aigua i una de vinagre. Les persones grans potser recordaran que abans s'utilitzava el vinagre com a última esbandida, primera perquè té una mica l'acció de suavitzant i segona perquè és l'únic producte que debilita la capa de la llèmina, de l'ou dels polls. Llavors penseu que els productes, com hem dit abans, amb insecticida, només actuen sobre el poll viu, però no desfan la llàmina, no maten l'ou dintre. Llavors, l'únic que es pot intentar és el vinagre, primera, que ajudarà a desprendre, i segona, debilita una mica la pell, i això podria ajudar una mica a que el poll que està dintre, amb estat de nimfa, a lo millor no pugui arribar a sortir, però no ho garantitzen. Inclús tampoc els productes de farmàcia al 100% no ho poden garantir. I per què us dic això? Pues perquè és molt important, després d'haver fet el tractament, entretindre's a retirar les llàmenes.
Això pel que ve que es fa amb una...
Hi ha unes pintes, les que hi ha avui en dia no són tan fines com les que corrien anys ha, aquelles eren superfiníssimes i acabaven retirant les llàmenes. Les que hi ha ara no són tan fines i llavors alguna llàmina s'escapa. Jo, la veritat, el que recomano és com aquell que diu, agafar, i és el que recomanen els papers, és agafar floquets de cabell i anar-los repassant i, si convé, a mano. Penseu que aquesta, la llàmina, per distingir-se de la caspa, veureu que no salta sola del cabell estirant-la lateralment. L'heu de treure individualment i surt per tota a la punta, fins a l'extrem del cabell. Si trobeu la llàmina a mig cap, penseu que ja no tindrà possibilitats de vida, perquè la llàmina, per viure, ha d'estar, allò que hem dit, tenint un hàbitat molt concret i unes temperatures, i si està a més de mig centímetre de la base del cabell, ja no té la temperatura adequada per viure, però no ens en podem refiar. O sigui, hem d'intentar eliminar totes les llàmines.
I una altra cosa important és el tema de desinfectar la roba i els objectes.
Exacte.
Que hagin pogut estar en contacte amb tot aquest,
sí,
producte.
Exactament. Els nens a escola, és el que diem, passen de cap a cap, quasi bé com qui diu, directament, o per la roba dels nens, els pupitres, tal. Aquests casos, jo crec que a nivell de nens petits és quasi més el de nen a nen, i això que hem dit abans dels alfombres, perquè van per terra i tal, però no hem de deixar de costat el que puguin passar, pues, pels plomiers, els pupitres i la roba i de més. Llavors, penseu que si això passa a col·legi, imagineu-vos a vosaltres a casa, pues, amb els sofàs, les alfombres, els abuelos, els pares, tal. Què vol dir això? Vol dir que si a un nen se li troba algun poll, per prevenció s'han de mirar tots els de casa. Tampoc cal que tots els de casa facin els tractaments, però sí que durant uns 15 dies vigilar. Per què diem lo dels 15 dies? Pues perquè el cicle vital d'aquests polls és que aproximadament en 3 setmanes, des de que el poll surt de l'ou, en 3 setmanes va creixent, va fent diverses mudes, ara en aquest moment no recordo exactament quantes, però fa diverses mudes, i a les 3 setmanes ja és un individu adult que es pot reproduir, o sigui, es pot aparellar i reproduir, i en no sé si són també 10-15 dies ja torna a pondre. O sigui que en menys d'un mes, si no hem tallat la cadena dels ous, no servirà de res que fem un tractament complet, que són dos tractaments, el primer quan trobem el poll i el segon al cap d'una setmana, però si no resseguim el que les llàmines desapareguin, no podem estar tranquils de que no hagi quedat algun individu viu. I llavors, doncs, per qüestió també d'olors i tot això, si queda un individu sol amb un crio, però a l'altre ne pesca que n'hi ha un altre del sexe oposat, doncs s'intentaran buscar. I o vindrà cap aquí o marxarà cap allà l'altre, o sigui, o vindrà cap a nosaltres la parella, o el nostre marxarà cap a la parella de l'altre.
Bé, doncs, Rosalia, se'ns ha tirat el temps a sobre.
Bueno, si voleu, tot això ho podem anar parlant, però el que és molt important és que quan hi hagi un cas, posau en coneixement de l'escola o dels sanitaris i de dir en quin lloc s'ha trobat aquest cas, pues, per avisar els altres i fer els tractaments.
Ja sabeu que hi ha un tríptic que sí, amb alguns de vosaltres us haurà vingut a les mans, que sí, explica una mica tot això que hem estat parlant.
N'estem fent ara en
quantitat.
I ara
esteu fent la difusió.
Sí, i n'estem esperant en quantitat, pues, per anar deixant a les farmàcies i demés, A veure, les farmàcies us donaran el mateix consell, però una cosa és que t'ho diguin i l'altra és que tinguis el paperet a casa amb tots els dubtes que puguis anar a tenir.
Bé, Rosalia, doncs moltes gràcies. Segurament sí. Se'ns ha quedat alguna cosa per acabar d'especificar, però
el
temps és el que tenim. I fins una altra, doncs.
Fins una altra, si convé això o un altre cas, ja ho sabeu. Vinga, pues. Adéu.
Adéu. I avui tornem a parlar d'una malaltia que vam parlar, si no recordem malament, el primer espai que vam fer del Fem Salut, és a dir, ja fa gairebé 4 anys, ai, 3 anys, i és una malaltia que afecta a moltíssima gent. Es considera que fins i tot el 50% gairebé de les persones per damunt dels 60 anys poden estar afectades en major o menor grau per la hipertensió arterial. Per començar, definirem una mica què és... Com es defineix la hipertensió arterial? Quines són les coses que poden ajudar a dir que una persona pateix aquesta malaltia o no? Es defineix com l'elevació de les xifres de la pressió arterial sistòlica, és a dir, la que es coneix com a màxima, per damunt o igual de 140 mil·límetres de mercuri, és a dir, quan parlem del 14, i la pressió arterial diastòlica, és a dir, la mínima per damunt o igual a 90 mil·límetres de mercuri, o és a dir, el 9 que diem habitualment, és a dir, quan la pressió està per damunt de 14, de màxima o 9 de mínima, es parla d'hipertensió arterial. O es pot parlar d'hipertensió arterial amb major o menor grau. La hipertensió s'associa a un augment del risc cardiovascular que, per entendre'ns, pot incrementar la possibilitat de patir feridures, infarts aguts de miocardi i altres malalties del cor. Aquest lligam es fa més fort si s'afegeix a altres afeccions com ara el tabaquisme, la hipercolesterolèmia, la diabetis o l'obesitat. Evidentment, com més altes són les xifres de màxima o de mínima, més elevat és el risc de patir, sobretot feridures. Per a que la presa de pressió sigui correcta, cal seguir tot un seguit de normes. Per exemple, mitja hora abans de la presa no s'ha d'haver menjat de forma abundant, no fumar, no beure alcohol ni haver fet exercici. S'aconsella arribar una estona abans a la visita per tal de poder descansar. I també cal buidar la bufeta de l'orina abans de prendre la tensió arterial, ja que si està la bufeta molt plena la persona pot estar més nerviosa i aleshores pot incrementar-se el que és la mida de la pressió arterial. Per tal de determinar si una persona és hipertensa, cal veure la seva tensió almenys 3 cops en un interval de 15 dies que tots els 3 cops els valors donin per sobre de 140-90. Les modificacions generals de l'estil de vida recomanades per als malalts amb hipertensió són perdre almenys 4 quilos de pes si l'índex de massa corporal està per sobre de 27. Aquesta mesura s'obté, ja ho hem dit alguna vegada, de dividir el pes per la talla al quadrat. Reduir la ingesta d'alcohol per sota de 30 grams dia en els homes i 20 grams dia en les dones. O sigui, una mica més d'un quart de vi als homes i una mica menys d'un quart de vi a les dones. Realitzar una activitat física regular 3 cops per setmana d'una durada de 30 minuts com a mínim cada vegada. Reduir la ingesta de sal a 6 grams dia, una mica més de mig sobre de sucre dels de bar. Abandonar, si és el cas, l'hàbit tabàtic. Incloure la dieta làctics, desnatats, verdures, fruites i reduir els aliments rics en greixos totals o saturats. Pel que fa a la dieta hiposòdica, aquestes són les recomanacions. Cal reduir el consum de sal utilitzada durant la cocció, utilitzant en el seu lloc altres preparats com ara el pebre negre, les herbes com orenga, estragó, alfàbrega, etc. I, per exemple, també s'aconsella ficar tot un poti-poti d'herbes al forn, tot seguit desfer-les i ficar-ho per salpebre, utilitzar-ho com si fos la sal. Podem ficar all, julivert, també podem ficar vinagre, podem ficar llimona, podem ficar curri, és a dir, tot un seguit de substàncies que ens poden ajudar que els aliments no siguin tan sosos. Cal també reduir el consum d'embotits. En aquest cas, volem recordar-vos que el mal dit pernil dolç també du força sal i en el seu lloc podem fer un embotit casolà, com per exemple la petxuga al forn tallada a filets o menjar embotits baixos en sal. També cal aprofitar que alguns mètodes de cocció són de per si més agradables amb l'utilització de menys sal, com per exemple la cocció al vapor o a la papillot. La papillot és aquella cocció que es fa al forn amb paper de plata. Cal també reduir el consum o fins i tot suprimir el consum d'enllaunats, les olives, el bacallà, els ganyims o les aningades, o les anxoves, per exemple. No ficar mai el salé a taula i Si és el cas, també cal menjar el pa sense sal. Sabem que qualsevol canvi d'hàbit costa molt. Ara bé, el nostre paladar és educable. Això ens permet que si ens acostumem a menjar amb poca sal, amb el temps el paladar s'adapti. Si tenim un familiar per temps, seria bo que li donéssim suport, sobretot a l'hora de menjar, tot menjant com ell. A banda, si les mesures mentals no són suficients, caldrà arribar a complementar-les amb la medicació que us prescrigui el metge de capçalera. I abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos que ben aviat s'iniciarà la campanya vacunal de la grip, que com ja deveu saber és especialment recomanada a les persones més grans de 60 anys, els malalts crònics i totes aquelles persones que per la seva feina de contacte amb la gent se'ls recomana, com ara mestres, professionals sanitaris, cuidadors, etc. Aquesta campanya es va iniciar a primers d'octubre, però aquest any les coses s'han endarrerit una mica, però de totes maneres sembla que en propers dies s'iniciarà la vacunació, un cop els centres de salut rebin les vacunes enviades per la Conselleria de Sanitat. Ja que ens hem referit a la grip, aprofitarem el temps que ens queda per parlar-ne una mica, diferenciar-ho de l'anomenat constipat. En aquest sentit, us volem recordar una mica els símptomes que diferencien una i altra malaltia, així com els consells que cal seguir per mirar de fer-ne prevenció, o si un emmalalteix, el que es pot fer per passar-ho de la millor manera possible. Primer que tot, parlarem de l'anomenat refredat comú, el constipat. Els 100 símptomes més habituals són, com tots ja coneixem, la tos, el mal de coll o de cap, els mocs i fins i tot poden aparèixer algunes dècimes de febre. És provocat per un virus, sol durar una setmana més o menys, i en algunes ocasions es pot complicar donant lloc a una bronquitis. Els símptomes principals són la sensació de falta d'aire o la febre. És en aquests casos que s'aconsella visitar el vostre metge per tal de que ho tracti correctament. Normalment, en aquest cas, en el constipat no sol afectar l'activitat habitual de les persones que ho pateixen. Per la seva banda, la grip també l'ocasiona un virus. Apareix en forma d'epidèmia els mesos més freds de l'any. S'inicia de forma brusca amb un quadre de febre important de 39-40, mal de cap i de coll, malestar general, dolors musculars, etc. En aquest cas, la malaltia no sol durar en la seva fase més activa, ben bé 4 o 5 dies, durant els quals la persona que ho pateix queda incapacitada per a dur una vida normal. Després d'aquests, poden perdurar alguns símptomes, com el cansament, ben bé 3 setmanes. Una grip pot arribar a ser mortal si es dona en individus molt fràgils o amb altres malalties importants com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, les cardiopaties, etc. Per fer-ne prevenció, cal seguir aquests consells, tant si es conviu amb una persona amb grip com si aquesta està constipada. Cal que rentar-se les mans sovint i tapar la boca o el nas quan la persona que pateix aquestes malalties tossi. Ventilar bé l'habitació de la persona malalta, utilitzar mocadors d'un sol ús i per tal d'evitar la grip també es recomana la vacunació en el cas de pertànyer als grups de persones que hem anomenat al principi. En aquest cas també cal dir que no hi ha vacunes pel constipat i és ben normal que, tot i que algú es vacuni de la grip, segueixi patint els constipats habituals d'aquesta època de l'any. Si malgrat tot agafeu un constipat o la grip, cal que descanseu el més possible i begueu força líquids, caldos, sucs, aigua, infusions. Si no es té gana, no cal que es mengi. No hi ha cap medicament que curi la grip o el constipat. Si bé, sí que n'hi ha alguns que ens poden ajudar a millorar-ne alguns dels símptomes, com ara el mal de cap o la febre. És, per exemple, el cas del paracetamol. Cal recordar que els antibiòtics no són efectius en cap dels casos i només s'han de prendre en el cas del que el vostre metge us ho indiqui. En aquesta situació, es fa necessari que mai més que mai deixar de fumar. Pot ser un bon moment per intentar fer-ho de forma definitiva. També una cosa que pot anar bé és el sèrum fisiològic, sobretot si hi ha mocs, per tal de que s'estovin aquests dos. Tots segurament haureu anat algun cop a la platja i el fet de que us entri aigua, si esteu una mica constipats o teniu mocs, ajuda a sortir-los, doncs una mica és el mateix. També, per la irritació de la gola, s'aconsella l'ús de caramel, si pot ser sense sucre. I amb aquests consells que us hem donat, acabem el programa d'avui. Desitgem que el nostre programa hagi estat entretingut i si a més us heu assabentat d'alguna cosa nova, millor que millor. Aprofitem per recordar-vos que aquest programa està obert als vostres suggeriments i peticions. Només cal que ens feu arribar a la web de Ràdio Falset i nosaltres farem el possible per complaure-us. Esperem retrobar-vos el proper dissabte 11 de novembre a les 11 del matí. Hem estat amb tots vosaltres, els de sempre, l'Armand a la locució i el Vicent a la part tècnica. Ara us donem pas al nou espai de la finestra, la mestressa dia a dia, que com us hem dit abans, presenten la Rosa Gairal i la Montse Rofes. De ben segur que serà d'allò més entretingut i interessant. Quedeu-vos, doncs, amb tots nosaltres.